La zona ya está sellada. El protocolo es el de siempre. Inspección y reconocimiento.
Són els membres dels cossos de seguretat que entren a una casa deshabitada.
¿Sabe cómo funciona?
Ay, ay, ay.
Documentación exhaustiva, así que grábelo todo.
Esto está demasiado tranquilo.
I ara és quan tothom ja ha acabat esquitxat de sang per tot arreu. Rec 2, a 8:15 i a 10:45, la nit de dijous. I abans de Rec 2, home, esquitxats no, perquè no surt tanta sang a Alien, però el festival projectarà Alien a partir de 5:15 de la tarda de dijous. Trentè aniversari del clàssic de Ridley Scott, de la pel·lícula que va marcar una època, que va marcar una generació, la que veien en el seu dia els crítics que era el pas més endavant dins el gènere des de 2001 i abans de Blade Runner. La collita, diguem-ne, de finals dels 70 i principis dels 80 va ser tan bona que va deixar com a mínim dues pel·lícules d'aquelles que qualsevol afeccionat, més o menys allò fort al cinema, les ha de tenir en la capçalera. Alien no inaugurarà el festival, però vindrà abans de la sessió inaugural. Ahir es va presentar la 42a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic, del Festival de Cinema de Catalunya, però ara amb denominació fantàstica, a Barcelona, com sempre. Joan, bon dia.
Bon dia, Vicenç, efectivament, i amb la... No l'hem posat, però bàsicament perquè per ràdio aquest tràiler no s'entendria. L'any passat sí que el vam posar, però l'haurem vist perquè em sembla que per algunes televisions ja l'estan projectant, ja l'estan passant, aquests 30 segons que són tiros, i al final doncs resulta que era un ou que havia caigut a terra i doncs és el 30è aniversari d'un ou o d'una massacre que comença amb un ou que es trenca. Una cosa així, diu l'eslògan. De fet, se celebra el 30è aniversari d'Alien, es projecta la versió original d'Alien, la versió de l'any 79, no el director's cut, això ho va deixar molt clar a Àngel Sala, perquè el tall del director no existeix, simplement és una versió extesa de la pel·lícula. Aleshores, es conserva l'original, i només l'original, només es veurà Alien, la primera part d'Alien. Les següents parts, que es veu que també són bastant bones, no, perquè no són les que fan 30 anys, la que fa 30 anys és la primera. Aquesta és una de les qüestions que es varen tractar ahir en aquesta roda de premsa de presentació del festival. Molts menys periodistes en aquesta roda de premsa. No sabem si perquè per primera vegada a la història del festival es cobra a la premsa, és a dir, que les acreditacions de premsa doncs tenien un preu i aleshores doncs molta gent...
Preu de 30 euros era?
Pensa que eren 20. O 20 i alguna cosa. Sí, una cosa així. No és que sigui excessivament car, però doncs, o molts estudiants o molta gent que venia i que aprofitava una acreditació de premsa en mitjans d'internet, que després resulta que és una pagineta on es penjava una cosa, doncs aleshores aquests entenem que no han renovat l'acreditació. Això seria una de les qüestions. L'altra, bé, alguns anys hem tingut fins i tot el conseller. Fa uns quants anys només venia el director de l'ICIC, de l'Institut Català de les Indústries Culturals, i ahir no vam poder tenir ni l'alcalde de Sitges. Anava en representació seva al regidor de Cultura, Gavi Serrano. Bé, no deixa de ser anècdota, però ni conseller ni alcalde ahir a la presentació.
O sigui, Gavi Serrano i el director del festival,
correcte,
bàsicament, i Àngel Sal.
I el director de l'ICIC.
I el director de l'ICIC.
Que és el senyor Antoni Lladó. Ara ho sentirem. però perquè ens entenguem, la notícia principal i la que destaquen els mitjans bàsicament és que el festival es clourà amb The Road, la carretera, o la pel·lícula diuen que està força bé, exitosa, que també ja s'ha projectat, no sé si es va projectar a Sant Sebastián, ara darrerament, no apareix en el fulletó, en el tríptic aquell petitó, en el llibretó aquell que ha dit el festival en la sessió de cloenda, però la sessió de cloenda serà The Road, i a més s'aprofitarà aquesta sessió de cloenda per donar-li un premi honorífic a Viggo Mortensen, que doncs, a part de protagonista d'aquesta pel·lícula, doncs, té una prolífica carrera també com a actor. És un dels premis que va voler destacar Àngel Sala. Un altre, el gran premi honorífic que també rebrà Malcolm McDowell. Per aquest nom potser sonarà una miqueta, però és el protagonista de La Naranja Mecànica. Uh-huh. I es veu que és un showman, aquest home.
L'home a qui li obrien les parpelles i no li deixaven tancar en aquella espècie de, diguem-ne, de tortura psicològica que havia de servir per reconduir-lo a la societat. Saben que la Naranja Mecànica és una pel·lícula dura, duríssima, per l'època en què va ser filmada aquesta història, diguem-ne, d'un grup de persones que es dedica, diguem-ne, això, a malifetes de carrer i que d'alguna forma entren dins una mena de teràpia per a reconduir-les. La pel·lícula en el seu dia va ser molt, molt dura, té una banda sonora també molt coneguda basada en peces de clàssica, del repertori de música clàssica molt conegudes per tothom, i amb un pòster que sí que també ha passat a la història, que on precisament el rostre de Malcolm McDowell és el protagonista. O sigui que serà Sitges Malcolm McDowell.
Correcte, Malcolm McDowell i Viggo Mortensen, que rebran el gran premi honorífic. A més, també les Màquines del Temps, que també són altres premis honorífics que dona el festival, seran per Walter Hill, que és el productor d'Alien, i també per Park Chan-wook, Clive Barker, Shina Tsukamoto i Herschel Gordon-Lewis i Ivan Reitman.
Com deia aquell, hombre?
Ho sento, però no podem donar més informació. Després, les Maries honorífiques seran per Samuel Hadida, Elias Querejeta, aquest sí que en sona,
sí,
Antonio Isasi, Sasmendi...
Perquè el festival projecta la que diuen, o no, la que en el seu dia els crítics van dir que era la gran pel·lícula del cinema espanyol de tots els temps, L'espíritu de la colmena, de Víctor Erice, que va ser produïda per Elias Querejeta, en el seu moment, pel·lícula a l'inici dels anys 70. I Antonio Isasi Sasmendi, que es va fer conegut també per un outsider, per dir-ho així, però que també serà present al festival.
Exacte, i encara dues Maries honorífiques més per José Ramón Larraz i per Jordi Llompar, que va ser presentador de Telenotícies i després va conduir, té una productora que fa documentals.
Molt celebrats també i molt premiats.
I a més hi haurà un premi Nosferatu a Jack Taylor. No van donar més informació. Aquesta també us podem comentar. El jurat oficial fantàstic estarà format per l'actor John Saxon, pel director Neil Marshall, per l'actriu Amanda Plummer, per l'escriptor Thomas Riscala i pel crític Jordi Batlle. Jordi Batlle és el que més ens sona de tota la llista.
Jordi Batlle i Caminal.
Ah, exacte. Més enllà d'això, doncs, entre les curiositats que va comentar Àngel Sala, es veurà força sang i força fetge, com sempre, fins i tot, doncs, no recordem, no vam apuntar ni la pel·lícula, però va tornar a sortir allò que surt cada any, de que no sé quina pel·lícula, sobretot, vingueu de Ju. Perquè, bé, Àngel Sala va dir que l'havia vist en no sé quin festival i que havia estat 20 minuts sense mirar la pantalla perquè era inaguantable. Clar, una persona allò... curtida,
I tant, i tant, perquè Àngel Sala sí que s'ho han passat tot. O sigui que més que aquella pel·lícula coreana que se'n passaven un ham de pescar i es tiraven...
Li van preguntar per això, li van preguntar. No va sortir d'ell, però...
Ah, d'acord, li van preguntar expressament per
la
pel·lícula.
A veure què passarà, i va dir que aquesta. Però bueno, més enllà d'això, característiques, doncs, per exemple, moltes pel·lícules amb nens que fan por. Allò, els petitets, nosaltres en vam pensar en una d'aquí, però no la va esmentar, la del Quim Podria Matar un Niño, no va sortir, el Chicho Ibáñez Serrador. Després, més coses, la varietat de tendències entre el cinema fantàstic, per una banda, molt de cinema gore, ja saben que és aquell de la sang i el fetge, però també molta comèdia salvatge, amb tema fantàstic, i també comèdia suau amb tema fantàstic, allò d'imaginari, és a dir, diguem, la crisi ens porta molta varietat de tendències. Mm-hmm,
perquè I em sembla que això és el que va fer valer, que davant de la crisi, diguem-ne, la creativitat
és el ha anat en alça. És el que s'ho emporta tot. Molta 3D també, molta importància en els efectes especials, i potser el mite en excel·lència de les pel·lícules, o la característica comuna que estan tenint les pel·lícules de gènere durant aquests darrers mesos, aquest darrer temps, són els zombis. És el mite cinematogràfic més important dels darrers anys, també va comentar Àngel Sala. De fet, també, a part, ja aprofitem per comentar que aquest any hi haurà la segona edició de la Zombie Walk, que és aquella passejada de gent disfressada de zombis entre la Fregata.
Que surten del Miramar.
Això,
oi?
Del Miramar a la Fregata.
Això mateix, fins a la Fregata. Això. Però amb un impacte mediàtic d'aquells sensacionals. El que l'any passat em sembla que no va poder ser, però havia de... aquest any em sembla que també ve el festival que George Romero, l'home de la Noche de los Muertos Vivientes, havia de donar el tret de sortida d'aquesta Zombie Walk. Aquest any no, però n'hi haurà un altre.
També hi haurà diverses previews, és a dir, o diversos visionats previs a pel·lícules, o diversos muntatges previs a pel·lícules que estan a punt d'estrenar-se. Entre ells, per exemple, el tràiler de New Moon, que és la segona de les pel·lícules de la saga vampírica adolescent Crepúsculo. Qui ho segueixi, ja sabrà de què va. I més coses, bé, sobretot també el tema de l'audiovisual català, doncs es continua, la Generalitat en aquest cas i aposta fort pel tema de l'audiovisual català, i s'introdueix un tema que també l'any passat es va introduir, ja més pel tema de la indústria, que són unes taules de debat al voltant dels videojocs, que no deixa de ser un altre element col·lateral molt lligat, sobretot amb el cinema fantàstic. Per tant, doncs, hi haurà també molta... es podrà parlar de videojocs. Repetim, això ja són foros especialitzats, no és cap projecció, però és tot el que porta col·lateralment al festival.
Per a tots aquells que ja més o menys ho sàpiguen de cada any, però no costa gens recordar-ho, secció oficial i les seccions de competició al Melià Gran Sitges, l'endemà es projecta en el Retiro i el Cinema Prado serveix com a sala de projecció de la resta de seccions. Bàsicament, això es distribueix com cada any i com sempre.
Sí, de fet, hi ha la secció oficial Fantàstic, la secció oficial Fantàstic Panorama, fora de competició, que a més presta atenció especial a pel·lícules del Regne Unit, la secció oficial Noves Visions, amb pel·lícules en el límit del fantàstic que porten una mirada nova i refrescant el gènere, segons ens diu la nota de premsa, l'Orient Express, que són les millors produccions asiàtiques de la temporada, el Midnight Extreme, una selecció de cinema més extrem, gore, tortures o macabrisme, em sembla que és aquí on hi ha aquelles pel·lícules que no sé què.
Ho has deixat ben clar.
D'això, l'Anima't, el millor cinema d'animació, a part de les sessions especials, els Sitges Clàssics, on es recuperen clàssics del gènere, el Seven Chances, que són les 7 pel·lícules seleccionades per crítics cinematogràfics, i el Brigadoon, la secció, que diu la nota de premsa també, més underground del festival. Això és tot el que ens portarà aquesta edició del Sitges 2009, la 42a edició del festival. Presentarà més de 200 produccions, per tant, l'any passat hi eren més de 300, per tant, hi ha menys de 100 pel·lícules menys. És un altre dels aspectes que es comentava ahir a la roda de premsa. Hi ha hagut un descens important del nombre de produccions presentades en aquest festival.
I el pressupost ha canviat o no?
El pressupost es manté pels vols dels 3 milions i mig d'euros, segons va revelar Àngel Sala, es manté gairebé com estava, perquè les institucions mantenen les seves aportacions i hi ha hagut algun patrocinador que sí que, doncs, per la crisi, s'ha descavalcat. Però les administracions continuen posant-hi el mateix, continuen apostant, administracions que són Generalitat, Ajuntament de Sitges, i també l'Estat, el Ministeri de Cultura, també hi ha una petita part de suport. Però bàsicament en aquestes dues administracions són les que més hi posen. Això ha permès, doncs, mantenir a l'aire. El que passa és que el que comentava Àngel Sala, per una banda la creativitat, diguem, la qualitat artística continua elevada, perquè aquí el que mana és la imaginació i no el diner, i per altra banda l'interès del públic per aquest sector específic del cinema també continua molt gran. Per tant, entén Àngel Sala que els festivals, precisament, més que perdent, en surten gairebé guanyant de la situació de crisi.
11:34, refresquem una miqueta la memòria. Alien es projecta a l'Auditori el dijous, us ho anirem dient, eh? No tot el rosari de les pel·lícules, però aquelles que a partir del que diuen les notes de premsa poden resultar interessants. Alien el dijous a 4:45 de la tarda, si dijous a la tarda no tenen res a fer, és una pel·lícula extraordinària. En Joan ho comentava fa un momentet, La naranja mecànica, també això, bé, si no treballen massa i es poden permetre un cert luxe, el divendres dia 2 a 12:45 del migdia es projecta a l'Auditori La naranja mecànica. És una gran pel·lícula també, però una pel·lícula, com es deia, molt transgressora en el seu dia. I després ja a les 10 de la nit del diumenge dia, millor dit, a les 10 del matí del diumenge dia 4, diumenge dia 4, mentre la trobada de gegants de la vall es passegi pels carrers de Sitges, Pesadilla en Elm Street, al Prado, el diumenge a les 10 del matí. Anem a escoltar Àngel Sala.
No, encara no. D'entrada, comentem, en Toni Lladó, director de l'ICIC, va comentar que el festival és un element estratègic, una plataforma estratègica per a la indústria audiovisual catalana, i va destacar doncs aquestes jornades de futur del cinema català i també les jornades tècniques sobre videojocs, i a més va explicar que algunes multinacionals, com per exemple Sony i Warner, utilitzaran el festival com una plataforma de llançament d'algunes pel·lícules. Per tant, doncs, l'apartat industrial, l'apartat d'inversió, que quedaria força cobert. Per altra banda, Gavi Serrano, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sitges, doncs va explicar que malgrat la crisi tenim un gran festival i va destacar l'ambient de festa que durant aquests dies es viu al poble.
Jo crec que s'han de felicitar perquè tenim, malgrat ser un any de crisi, doncs tenim un gran festival. I jo crec que és fruit de l'esforç i del treball de tota la direcció tècnica, del director de la Fundació, que han fet un treball magnífic tenint en compte les instruccions, les directrius que tant del comitè executiu com des del patronat de la Fundació es van donar, tenint en compte que el que per nosaltres era molt important és que si havíem de fer reduccions, petites reduccions, s'han fet molt petites, la persona de fora no tenia que visualitzar aquesta reducció. Jo crec que també la collita d'aquest any ens ha ajudat molt i tenim una proposta encara millor. Jo ben segur que la vam tenir l'any passat. Però jo crec que tenim un festival amb un qualificatiu que moltes vegades, inclús algun any, aquí jo recordo l'any passat, en aquesta roda de premsa, es preguntava. En el nom del festival apareix d'una manera molt evident la paraula fantàstic. Per tant, el festival l'agraeix, perquè jo crec que el festival ha arribat on han arribat perquè va sortir del terror, però que després es va posicionar d'una manera molt clara amb el tema del fantàstic. I per tant, d'una manera evident, d'una manera clara, doncs el patronat de la Fundació i el festival es posiciona com un festival internacional fantàstic. Per tant, deixem dubtes, deixem d'aclarir que vol en el futur treballar en aquest gènere, perquè pensem que és el gènere que Catalunya i a Sitges volem que tingui aquest festival. I després, des de l'Ajuntament, el que fem és estar molt contents. És un esdeveniment que ens agrada molt. Són uns dies en els quals doncs, moltíssima gent, i vosaltres també, passegeu pels nostres carrers. Creiem que aquest ambient de festa que es viu a Sitges durant aquests dies a nosaltres ens agrada i volem continuar amb aquesta línia. I també fets o activitats com la Zombie Walk també ens ajuden a aquesta relació entre el poble i el festival. Creiem que aquesta segona edició de la Zombie Walk, doncs, si el primer any va ser un èxit, ben segur que aquesta segona edició encara serà un èxit més important. Per tant, nosaltres el que hem de, per acabar, tornar a felicitar a tota la gent perquè han fet un esforç impressionant per poder fer una programació de qualitat com la que avui presentem.
Per cert, que TV3 deia que això de la Zombie Walk, que Sitges es col·lapsaria, i és que l'any passat les imatges eren prou expressives, hi havia una munió, una multitud que es va anar a maquillar a l'edifici Miramar. Però això deia més col·lateral, és una cosa més del festival. Les paraules del regidor de Cultura, Gavi Serrano, en la presentació del certamen d'enguany.
I a continuació, doncs, Àngel Sala. Àngel Sala, que com ja hem dit, per una banda destaca l'homenatge a Alien, segona, els nens, la veritat de tendències també, el gore, la comèdia, l'aposta de Sony per presentar la pel·lícula Zombieland, que es presentarà aquí a Sitges, i també les moltes previews, les moltes prèvies de presentació de produccions futures que encara no s'han estrenat però que es podran veure. Entre altres coses també destaca, com comentàvem, els zombis i els premis honorífics a gent, segons va dir, gent oblidada o també gent jove consagrada, és a dir, els dos extrems. Escoltem, per tant, les paraules d'Àngel Sala.
Una aprovació on l'espai té un protagonisme ja des del principi, des del començament del festival, en l'homenatge a aquesta pel·lícula fonamental de la història del cinema, no solament del cinema fantàstic, sinó del cinema que és l'Alien, del Ridley Scott, i també perquè en la programació hi haurà molt viatge a l'espai. Tindrem pel·lícules com Pandorum, tindrem pel·lícules com Cargo, que precisament l'estrena mundial serà Sitges, o Moon, una pel·lícula de la que s'ha parlat ja últimament moltíssim, pel·lícula de Duncan Jones protagonitzada per Sam Rockwell, amb la presència del director i de l'actor a Sitges per a parlar d'aquesta pel·lícula. I també tenen molt que veure els nens, per això hem vist molt nen en el promo, The Orphan, Grace, The Children, Rec 2, el protagonisme dels nens, no sempre un protagonisme molt afable, també no és que tinguin res contra els nens, però serà un any en què, bueno, faran molt de por els que en casa tinguin algun tipus de criatura, perquè està de moda que els nens fan por, i a vegades fan por, però no tant com ho veuen en Sitges. El protagonisme de la secció oficial és, o la característica principal en general de tot el festival, és la varietat. Dintre d'un concepte fantàstic, que ara ja està oficialment reconegut en el títol del festival, la varietat de tendències, és a dir, veurem pel·lícules molt diferents, ciència-ficció, terror, terror gore, terror psicològic, una tendència molt important a la comèdia. Curiosament, en Sitges aquest any riurem molt, riurem des del punt de vista de la somriure, d'aquesta risa una mica elegant o suggerida de la comèdia independent nord-americana, que ara se posa fantàstica. És la tendència que hem vist en Tribeca, en Sundance, aquest any. Pel·lícules com Cold Souls, pel·lícules com Accidents Happen o Timer, o comèdies una mica boixa, de Lesbian Vampire Killers, Doghouse, pel·lícules que fan riure de mites del fantàstic com són els zombis, i en aquest cas una de les estrelles del festival, com ha dit el Tom, que és Sony, aposta per Sitges per a fer la presentació internacional en un junket amb periodistes internacionals per a la presentació de la pel·lícula, que és Zombieland, una de les pel·lícules que s'està parlant més, que s'estrena dentro d'uns dies a Estats Units i després a Sitges, una pel·lícula en el Woody Harrelson, que és una resposta nord-americana al Shaun of the Dead britànic, i substituint els nerds britànics de pub per els nerds texans, és a dir, una mica de versió nord-americana de Shaun of the Dead amb molta, molta violència i molta diversió. També tindrem, a part de pel·lícules senceres, és a dir, pel·lícules que se veuran en la secció oficial, en les diferents seccions del festival, que continuen sent les mateixes, Animat, Orient Express, tenim retrospectiva molt interessant aquest any dedicada al cinema català i espanyol imaginari d'autor, en pel·lícules com El sueño del mono loco, recuperant pel·lícules com Las crueles de Vicente Aranda, en molts casos en presència dels seus creadors i en un debat obert per al públic i crítica entorn a aquestes pel·lícules. Tindrem també un tema que està sent la marca de fàbrica del festival, que són les previews, i en concret tindrem una preview internacional, la primera vegada que se veuran escenes inèdites de New Moon, la segona pel·lícula de la saga de Crepúscula, que és una de les sagues en aquest moment més comercials, més impactants per al públic jove, sobretot, que es fa en tot el món. Tindrem aquest any amb la particularitat de que tindrem un convidat. L'any passat va ser una presentació de Crepúscula una mica més improvisada. Aquest any tindrem a Catifa Vermella, tindrem a Jamie Campbell, que és un dels vampirs de la saga Crepúscula, un dels vampirs italians, per als que coneixen la segona novel·la en la que se basa aquesta pel·lícula, i tindrem un avanç no solament d'un tràiler, sinó també d'algun moment inèdit fins ara de la pel·lícula New Moon, que s'estrena a tot el món a finals del mes de novembre. També tindrem com a novetat la importància que té el 3D. El 3D és un fet absolutament imparable en aquest món, en aquell moment. Aquest any hem viscut un important augment de les recaptacions gràcies a la incorporació del 3D a les pel·lícules d'animació, sobretot, i nosaltres que volem reflexionar una mica aquest fenomen, no? El fenomen del cinema retorna als seus orígens de barraca de feria, de fer algo més que imatges en una pantalla plana, sinó que surten, com li ha agradat al William Castle o al mateix Méliès, de la mateixa pantalla. Tindrem pel·lícules com The Hole 3D, de Joe Dante, la tornada d'un dels directors fonamentals del cinema fantàstic de los 80 a la gran producció, una pel·lícula que recorda moltíssim a les pel·lícules que va fer el Dante en los 80, pel·lícules com Gremlins, pel·lícules com El xip prodigioso, pel·lícules com Explorers, una pel·lícula juvenil en terror. Hi ha molts censurs en relieve, molts. És una pel·lícula que està dedicada als nens, però fa una miqueta de por als nens pels mateixos. Tenim la pel·lícula en 3D, una revisió de La noche de los muertos vivientes remasteritzada en tres dimensions. Tindrem també una recuperació del Toy Story original, que quede molt clar que no és el Toy Story 3, perquè això ha causat alguna confusió per la web. És la mateixa pel·lícula que ja se va projectar en el Festival de Sant Sebastià, és Toy Story 1, és a dir, l'original, en una versió, com se va fer de Pesadilla antes de Navidad, en una versió remasteritzada a 3D. Però és la mateixa versió del John Lasseter de tota la vida i és un aperitiu de lo que serà el Toy Story 3D que s'estrenarà en els cinemes de tot el món l'any que ve. Tindrem també una revisió del Coraline, del Henry Selick, una pel·lícula que va passar una mica desapercebuda per les pantalles comercials i que mereix una revisió, aprofitant el llançament en Blu-ray i en DVD en 3D de la pel·lícula en el mes d'octubre. Com ha dit també el Gavi, tenim la presència del protagonisme de los zombis. Los zombis són probablement el mite cinematogràfic fantàstic que més ha crescut en els últims anys. El zombi ha tingut un protagonisme a Sitges gràcies a la Zombie World l'any passat, una participació, una interactivitat que el festival intenta trobar a tota costa, el seu públic, que és molt important per a nosaltres, els aficionats, i per què no també la premsa, us podeu disfressar de zombi si voleu, i fer una festa en el carrer, una festa participativa del que és el cinema i del que és el mito de los zombis, a més d'una programació que crec que tindrà totes les variants possibles actuals del cinema de zombi.
En fi, una programació per tots els gustos. En 3D, nens que es porten malament, que ha estat un clàssic del gènere també, volem dir que es porten malament amb mala intenció, amb la maldat en les criatures, això dona més. Comèdies fantàstiques o amb ingredients de terror, cinema gore, allò, la sang a dos, en definitiva, per tots els gustos, com així ho va manifestar el director del festival, Àngel Sala, ahir, en la roda de premsa de presentació.
I destacava, sobretot, Àngel Sala, això, que el festival es pugui obrir amb una pel·lícula catalana com és REC2, que, a més, és la primera franquícia catalana de cinema fantàstic, perquè, de fet s'estan venent els drets d'aquesta pel·lícula perquè la puguin fer també a fora. Per tant, doncs, gran èxit de Jaume Balagardó i de Paco Plaza. Més enllà d'això, doncs, o més enllà dels temes artístics, els temes de pressupost, ho preguntaves abans, se li va preguntar a Àngel Sala per al pressupost i va comentar que era gairebé el mateix que l'any passat, 3 milions i mig d'euros. S'han mantingut les aportacions públiques i s'han fet mans i mànigues per la desaparició d'alguns dels sponsors. Tot i que en una situació de crisi econòmica no hi ha crisi artística, va dir Àngel Sala, i la gent està responent, com dèiem, molt bé als festivals. Això sí, hi ha hagut un descens en el nombre de projeccions, entre altres coses també perquè hi ha una sala menys de projeccions, que és la sala de Tramuntana, on l'any passat es projectaven algunes cintes i aquest any doncs s'ha preferit deixar buit. Escoltem, per tant, les respostes d'Àngel Sala i algunes de les preguntes que se li van fer al final.
El pressupost és pràcticament el mateix que l'any passat, està al voltant de los 3 milions i mig d'euros, una mica més, no? Sí, bé. I continua tenint les aportacions públiques que tenia l'any passat, s'han mantingut, I hem fet pues, diferents compensacions en el tema d'esponsors, perquè sí que bueno, pues, substituint a un altre que no estan i incorporen alguns nous, però l'equilibri pressupostari és pràcticament el mateix, és dir, la mateixa aportació. Però sí que s'ha reduït una mica el pressupost per a causa de la desaparició d'algun esponsor. Això està clar. A veure, el tema de la crisi, que és una paraula que se parla molt, i sí, hi ha una crisi econòmica, nosaltres l'hem patit, com tots els festivals del món, pràcticament, però tenint una compensació molt interessant, que és que no hi ha crisi artística de talent, és a dir, que la crisi es compensa com una aportació de talent molt interessant. Entonces, en tots els festivals del món, ha passat a Sant Sebastià, ha passat a Berlín, ha passat a Toronto, la gent respon molt bé a los festivals. Probablement perquè los festivals de cine en general, no aquest tots, donen unes propostes molt difícils de descobrir en els cinemes normals, en els cinemes comercials. La gent té gana de pel·lícules difícils de veure, les pel·lícules que se venen als cineplex pràcticament són sempre les mateixes, salvo honroses excepcions, i veure pel·lícules en un festival en el plus de poder conèixer a gent que les fa, per això és molt important la interactivitat en els autors talents, que nosaltres els estem fortificant molt. Tenir l'oportunitat de veure les pel·lícules amb gent que li agrada el cinema, que no solo va al cinema a menjar palometes, és a dir, i luego després de la pel·lícula parlar de la pel·lícula, fer el corre aquell tan típic de Sitges de tots els festivals, jo crec que això és un plus que en tots els festivals s'està notant molt i la gent li agrada anar-hi a los festivals de cinema i a los festivals d'altres activitats artístiques. Entonces, la crisi és bueno, un moment evidentment difícil econòmicament, però molt optimista, molt interessant des d'un punt de vista artístic i de resposta del públic. Con lo qual la crisi ha sigut difícil, com a tots, com a tots els festivals que hi ha en el món, inclús els més grans, al nostre nivell, pues, jo crec que tinc que agrair a un equip que ha fet tot el possible per solucionar aquest tema de la crisi, a unes institucions que ens han donat suport pese al gran problema econòmic que tenim, i hem sortit endavant. Jo crec que hem d'estar molt contents del festival que tenim en aquest temps difícil per tots. Sí. Sí, hem baixat de projecció perquè era un tema que, además, era un tema, a part de crisi, hem reduït programació, però era un tema també de donar en compte que tenim una sala menys, perquè sí, un dels efectes ha sigut que no tindrem la sala Tramuntana, i a part hi havia una intenció programàtica de reduir una mica la programació, també. És a dir, tenien un excés en algunes seccions, en algunes de programa, de pel·lícules, i hem fet una petita reducció de projeccions. Entonces, bueno, no respon tot al tema de la crisi, sinó que una part és per economitzar despeses derivades de portar pel·lícules i una altra és per el tema també programàtic de donar una petita reducció, diguéssim, d'imatge al festival, perquè a vegades alguna secció estava pues, una mica sobrecargada de projeccions i havien detectat que algunes de les pel·lícules pues, no se promocionaven lo suficientment bé. Entonces, bueno, és una mica de tot, però en general jo crec que el nivell de programació és molt gran, és a dir, que hi ha pel·lícules per tot, si no crec que ningú se queixi de que no hi ha pel·lícules. Jo crec que seria una mica... No crec que ningú pot veure tot el que hi ha. Cap persona, a no ser algun superheroi.
Àngel.
Sí.
Anteriors parlaves de Màrtirs, mm-hmm, o de Let the Right One In, com aquelles que removrien una mica el públic, no? per la seva temàtica o per l'impacte de les seves imatges. En aquesta edició en destacaries algun títol?
De los que revolven una mica l'estómac o de los que...
Per exemple, que donin a parlar.
A veure, sí, jo tinc que dir que és una edició molt equilibrada, és a dir, que no hi ha pel·lícules que destaquin molt. Probablement, durant els dies que duri el festival, hi ha una pel·lícula que sortirà la sorpresa, no? Però sí que jo diria que hi ha pel·lícules de les que es parlarà molt. Quina Tai, de Brillante Mendoza, jo crec que és una pel·lícula que es parlarà molt per aparte de por la seva qualitat cinematogràfica, és per la seva difícil gestació d'imatges, és una pel·lícula molt difícil de suportar. I jo crec que hi ha una pel·lícula en un homenatge que tenim molt interessant i que m'agradaria subratllar, que és el de Cliff Barker, que vindrà al festival i li donarem la màquina del temps, un dels grans noms de la literatura fantàstica. Hi ha una pel·lícula dintre de l'homenatge que es titula Dread, d'Antonio Di Blasi, basada en un petit relat del Barker, que un servidor no va mirar durant 20 minuts en la projecció en Cannes. És a dir, jo que estic bastant acostumat a veure tot en aquesta vida o en aquest gènere, jo me va quedar 20 minuts amb els ulls tancats, perquè realment jo recomano que no mengeix res abans de veure-la. Res, i sobretot car, sisplau. No volem que l'auditori quedi tacat, que tinguem que fer algú. I després hi ha pel·lícules en seccions paral·leles de les que parlarà molta gent. The Loved Ones és una pel·lícula en Midnight Stream de la que se parlarà molt la gent que vagi, que per com hem vist en les entrades irà molta gent a aquesta sessió. I hi ha pel·lícules com La Horda, de la que es parlarà també molt. Jo crec que és una pel·lícula francesa de zombis en un estil i una força visual de la que prena molt l'atenció. És a dir, jo crec que hi ha pel·lícules per tots els gusts, no? I hi haurà comentaris d'alguna d'aquestes, però la programació és com molt uniforme. És a dir, com tots els dies hi ha pel·lícules en un estil molt, molt uniformat i crec que es parlarà de moltes. Però els socs del festival jo crec que aniran una mica... I bueno, inclús per una pel·lícula que se llama The Human Centipede en Midnight Stream, que jo prefereixo no dir de què va, perquè és una mica fastidós. És a dir, me dona una mica hasta de vergonya dir de què va. És a dir, com hi ha una sinopsis, tampoc crec que la sinopsis els companys de premsa hi han dit la veritat, perquè és molt més fastigosa la veritat de lo que se pot dir. Una pel·lícula que en Austin aquesta setmana ha causat un escàndal absolut. Però escàndal, quan parlo d'escàndal no és ni vòmits ni malestar, escàndal en Estats Units. És una pel·lícula realment, diguéssim, enferma. Més coses?
Menys mal que és equilibrada la programació, Àngel, menys mal que...
Hay películas de repetición de riura, también. Es decir que está Fiend Happens, está Timer, Cold Souls, películas muy divertidas. Es decir que bueno, que también no tienen tan mala yet. Es decir que hay películas que están, claro, alguien que no le agrade a qué tipo de cine trobarà cosetas muy macas, ¿no? O Moon, que aunque es de ciencia ficción es muy agradable y muy bonita.
La part més dura és la que ens deia en Joan, Midnight Extreme. Per exemple, una pel·lícula alemanya que es diu Breck, un bosc, quatre noies solteres i dos homes amb males intencions. Això és el que diu la sinopsi de la pel·lícula. Un survival de terror salvatge i tortura carnal en un bany de sang pervers que dona el cop de gràcia quan les noies decideixen impartir justícia.
I això que Àngel Sala va dir que els nois que havien fet o la gent de premsa que havia fet aquesta sinopsi s'havia quedat curta.
Una altra que situa la ciutat de Yokohama, al Japó, convertida en una ciutat sense llei on imperen el crim i la violència. Per exemple, Midnight Extreme es torna a tenyir de sang amb aquestes versions ultra-gore de Kill Bill. O sigui que qui va veure Kill Bill ja li semblava allò una certa contundència, doncs això són versions corregides i augmentades. Banys de sang i sexe en una altra pel·lícula, per exemple, una altra pel·lícula, una producció nord-americana, però és que els arguments són bons, Gran festa de referències i picades d'ullet banyades amb dosis sorprenents de sang i sexe a la recerca d'un film maleït perdut en un laberint de malsons. Hi ha aquí molta, diguem-ne, prosòdia florida d'aquella que convé, Cinta de vídeo de sexe, drogues i corrupció, violentíssima road movie on un home i la seva caixa d'eines recorreran a Austràlia buscant venjança. Què pot passar amb un home i una caixa d'eines a la recerca de venjança? Doncs ho poden esperar. Un tornavís, unes alicates...
Advertim-ho, això no és la secció oficial.
No, això és la secció Midnight Extreme, això... aquella que deia en Joan, de les emocions fortes. Després poden
riure... Les passen a mitjanit, aquestes cinema, pel·lis.
Sí, totes, la majoria són a mitjanit. No són de 10 del matí, no, aquestes de allà. El festival que es va presentar, com els dèiem ahir, a Barcelona i que comença el proper dijous. En tindrem ocasió de parlar, Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
I com us dèiem, deixem per demà una altra qüestió prou interessant que ens acosta a la vida quotidiana. L'informe que hi va presentar la Federació de Convergència i Unió amb roda de premsa, preferim demà perquè així podran escoltar la roda de premsa amb la seva integritat, situació econòmica de Sitges, propostes d'actuació. Aquest és el document que es va presentar ahir i on es parla de l'endeutament municipal, de la pèrdua de llocs de treball al municipi, en definitiva, d'aquestes i d'altres coses. Demà ens tornem a retrobar, són les 12. Adéu-siau, bon dia.